A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
10 i 26 minuts, ara en Joan em proposava un diàleg de besugos. Ahir va haver ple, Vicenç. Sí, va haver ple. Ahir va haver ple.
Va haver
sí,
ple.
Va haver ple. Sí, Vicenç, va haver ple. Ahir. I ara, amb 4 punts, els assenyalarem el més important del ple i escoltaran dos dels debats del ple d'ahir. Bàsicament, per resumir-ho en els trets fonamentals, el ple va aprovar per unanimitat una aportació de 50.000 euros en ajuts als refugiats ucraïnesos en diferents iniciatives i va discutir de nou sobre les objeccions de la intervenció municipal en la gestió dels comptes. Per l'oposició, les 43 objeccions suspensives i les 41 omissions de fiscalització qüestionen l'escrupulositat en la gestió dels procediments, mentre que el govern va afirmar que en cap cas es tracta d'irregularitats administratives, sinó que formen part de la fiscalització de procediments que en molts casos s'han resolt. La sessió també aprovà les bases per a nous ajuts destinats a emprenedors i empreses, així com subvencions a projectes i activitats esportives que incorporin la valorització d'iniciatives vinculades a l'esport adaptat i a la diversitat funcional. També varen prosperar les dues mocions de Comuns Verds sobre la necessitat de negociació entre el Departament d'Educació i la comunitat educativa per desbloquejar el conflicte i les reivindicacions que han portat els mestres a la vaga, i la de transformar la Sareb, ja en parlarem de la Sareb d'aquí uns dies, amb Pau Perdiatge, en un instrument per garantir l'habitatge públic. I finalment el ple va aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal que possibilitarà la participació telemàtica dels càrrecs electes en casos de malaltia, conciliació familiar o altres circumstàncies. Vinga, anem per parts de manera detallada i, com els dèiem, els apuntem al més interessant del ple d'ahir. Al nostre web trobaran els debats singularitzats i també tot el ple sencer, una sessió que va durar 3 hores i 20 minuts. Comencem pel començament, Joan.
Sí, comencem pel començament i passarem via ràpid. Es van aprovar d'entrada unes modificacions de crèdit. Aquest era el primer ple, ho hem comentat.
En públic.
En públic. Sí, bé, sí, hi ha molt de públic, però...
Pel que vaig veure jo, hi havia una persona de públic i després dues persones de públic, perquè en aquest cas una de les persones era Alejandro Eguía,
que després,
del Gremi d'Hostaleria, que va formular una pregunta. Final, i aleshores hi havia una persona més, a part de també altres membres de la corporació que habitualment estan en el ple municipal. Exacte. Era aquesta persona. Doncs primer unes modificacions de crèdit,
sí,
diverses.
Sí, correcte, diverses modificacions de crèdit que ja van generar un cert debat sobre algun aspecte puntual. Com comentaves, la segona modificació de crèdit era la destinada a la qüestió dels refugiats.
Ho escoltarem ara
després.
En un moment.
A part d'aquests ajuts destinats a l'allotjament, als cursos d'idiomes, als aliments o a les emergències, també es va explicar que ara mateix hi ha 140 persones registrades més 184 persones en un hotel, que és, diguem, l'acollida d'ucranians que hi ha ara mateix a Sitges. Es va aprovar també l'actualització del pla de subvencions, sempre que es formula o s'ha de modificar una subvenció, s'ha de aprovar el pla sencer, tot i que només es toqui alguna cosa particular. Es va adjudicar el contracte de concessió pels bars, cafeteries de les instal·lacions esportives municipals.
No, és que anava a posar el tall d'allò.
D'acord, doncs mira, fem-ho bé. Vinga, tornem enrere. Sí, sí. És que...
Anem a quilòmetre llançat.
Sí.
Això anava doncs... a dir, escoltaran res, perquè és un debat de 10 minuts, quart d'hora. A part, va ser un dels moments, diguem-ne, més edificants del ple, perquè tothom va,
sí,
diguem-ne, fer una reflexió,
fet,
en el bon sentit.
Un detall que em va cridar l'atenció. En cap dels dictàmens que portava el govern a aprovació va tenir cap vot en contra.
Abstencions, totes les que vulguin.
Sí.
Però en aquest cas, vots en contra així obertament...
No n'hi va haver cap.
Almenys no.
Tampoc n'hi havia tants, de punts.
No.
Però...
Ni tampoc eren...
3, 4, 5, 6, 7.
No va ser un ple precisament de molts punts. Però com els dèiem, aquest aprovat per unanimitat, que en l'enunciat diguem-ne que no es fa referència concretament a la qüestió en si dels refugiats, però, com els comentàvem, són aquests 50.000 euros en total que a través de diferents iniciatives l'Ajuntament de Sitges destina a ajuts a refugiats ucraïnesos. I com deia en Joan, des de diners que van al Fons Català de Cooperació fins a diners destinats a cursos d'idiomes o a programes d'integració social o a tramitacions administratives o altres coses que necessitin. Aquest és el debat que encetava la regidora d'Hisenda, Carme Mirall.
Moltes gràcies. Doncs passem ara al punt número 4 de l'ordre del dia, que diu el següent. Aprovació, expedient, modificació de crèdit del pressupost general 2022, números 03CE/22 i 02SC/22, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Per parlar d'aquest punt, la regidora d'Hisenda, senyora Carme Almirall, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el que portem a aprovació és una modificació de crèdit que dona resposta per part de l'Ajuntament de Sitges, una resposta econòmica, en aquest cas, que humanitària o de gestió, ja s'ha donat en altres àmbits que no em pertoquen, però sí que portem a aprovació una modificació de crèdit. Saben que vostès que tenim pressupostat un fons de contingència, d'execució pressupostària i la mateixa paraula contingència ens diu que el podem fer servir o l'hem de fer servir per situacions d'excepcionalitat i en aquest cas s'ha valorat que la situació dels refugiats que venen dels atacs contra el poble ucraniès per part de Rússia ens porten primer a fer una modificació de crèdit de 6.000 euros per fer una subvenció al Fons Català de Cooperació en el concepte ajut d'Ucraïna. Posats en contacte amb el Fons Català de Cooperació ens han dit que ells tenen diferents programes i podem fer un ingrés en un dels programes per donar aquest tipus de suport i per l'altra banda en una qüestió més de règim intern, per tant de dotar-nos a nosaltres mateixos com a administració dels diners necessaris per poder fer front a situacions que es produiran i que s'estan produint. Per tant, traspassem 50.000 euros del Fons de Contingència d'Execució Pressupostària a polítiques de serveis socials per tal de que puguin anar donant resposta a les situacions que ja estem visquent en aquests moments. D'una banda, 20.000 euros a contractar empreses externes per aquelles empreses que s'hagin de contractar doncs, per fer trasllats, per fer diferents actuacions. 15.000 euros a les partides existents ja d'ajuts assistencials per tal d'incrementar-les pel que pugui, per les despeses sobrevingudes i augmentar la subvenció a Creu Roja i a Càritas en els projectes que tenen, que tots entenem com a cistella de la compra, supermercat o compra d'aliments, en cada una de les entitats amb 7.500 euros. Per tant, això suposa l'import total de 50.000 euros.
Moltes gràcies. Paraules sobre aquest punt. Senyor Rodríguez, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des d'aquests tres regidors no adscrits donaran suport a aquesta proposta. De fet, nosaltres ja quan vam patir la situació de la Covid, no? de l'estat d'alarma i el confinament, en aquell pacte vam proposar la qüestió del fons de contingència. Finalment vostès el van agafar i el van proposar, el van ficar dins del pressupost. Creiem que és una bona eina i aquesta eina, evidentment, es fa ús ara, no? És a dir, calen mesures excepcionals i creiem que està plenament justificada, no? I per tant, especialment en aquelles subvencions a entitats que de comprar aliments, a cistella solidària, de subvencions de fons de cooperació, evidentment, trobaran el nostre suport. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Gasulla, endavant.
Sí, moltes gràcies. El nostre grup, naturalment, votarà a favor, però sí que ens agradaria fer una reflexió, perquè, efectivament, els fons de contingència estan per a aquestes situacions. I, de fet, a banda d'això, ens sentim molt orgulloses de poder donar suport a la gent ucraïnesa que busca refugi a casa nostra, com voldrien que ho fessin també amb altres refugiats d'altres guerres, malauradament. Nosaltres estarem sempre al costat de l'acolliment, l'acompanyament de persones que han de marxar del seu país per diversos conflictes, però ens agradaria fer arribar una proposta al govern perquè aquesta despesa és de caire extraordinari, lamentablement, pel contingut i pel format. I nosaltres ens agradaria demanar que el proper pressupost el darrer, que tenen un de vostès, adrecin doncs, aquest 0,7 a les, el que ara s'anomena AOD, és a dir, Ajut Oficial al Desenvolupament, seguint el que s'acaba d'aprovar en el govern espanyol. I pensem que és una proposta que pot precisament donar sortida a les cada vegada més constants situacions de conflictivitat. Aquesta nova llei de cooperació preveu un 0,7 de la renta nacional bruta per ajudar al desenvolupament a l'horitzó del 2030. I pensem a més que aquest contingut va adreçar precisament a accions humanitàries que poden ser portades, dutes a termes, per qualsevol administració, no només el govern espanyol. Per tant, fem aquesta proposta, que replantegin, si us plau, el pressupost i que adrecin amb aquest nou format als AOD de cara al pressupost del 2023. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Gallardo, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, des de Junts per Sitges, evidentment, donarem també suport a aquesta modificació. A més, ens sembla bé que sigui el Fons Català de Cooperació de les moltes possibilitats que hi ha, no?, al lloc on es faci aquesta aportació econòmica. Volem aprofitar també doncs, per donar les gràcies a l'equip humà, a l'equip tècnic de l'Ajuntament, que ens consta, com ens va explicar la regidora Vigó, que s'està esforçant per donar la màxima immediatesa i celeritat a la resposta de les necessitats que tenim a Sitges. Per tant, jo crec que, com es deia fa un moment, ens hem de sentir orgullosos de la reacció que hi ha hagut també per part de l'equip humà de l'Ajuntament de Sitges, tot i que, i ho vam comentar amb la senyora Vigó el dia de portaveus, en aquesta situació doncs, un cop més es posa en evidència que malgrat la bona voluntat que tenim tots plegats, de vegades l'embolic de tenir moltes administracions i també, afortunadament, organitzacions no governamentals que es dediquen a l'acompanyament, en aquest cas d'ajut als refugiats, fa que les coses siguin una miqueta més lentes del que ens agradaria a tots plegats. I crec que val la pena també posar de manifest en aquest ple que en aquests moments a Sitges som un municipi acollidor. Alguns dels convenis que s'han fet des de Creu Roja amb cadenes hoteleres fa que a Sitges tinguem persones en trànsit, fins a 200, segons ens han informat, que aquestes persones, evidentment, gràcies a la feina que s'està fent tant a nivell de la ciutadania com des d'aquesta institució, doncs, tenen garantit totes les necessitats bàsiques. Però també ens preocupa una mica que aquestes persones, que no sabem quant de temps estaran en aquesta situació de pas, no?, sense encara escolaritzar-se, perquè segurament a les criatures, perquè aquest no serà el seu destí final, passen tot el dia al nostre municipi i crec que ens hem d'interpel·lar entre tots plegats, no?, a pensar que necessiten també del nostre acompanyament i, per tant, seria desitjable que féssim l'esforç tots plegats des de l'Ajuntament i des dels col·lectius del teixit associatiu cultural de Sitges perquè puguem donar resposta a tot el temps, a les 24 hores del dia que aquestes famílies, sobretot mares i criatures, estan passant al nostre municipi. Era simplement per fer aquesta reflexió i estic segura que tot el que es pugui fer des de la xarxa de voluntariat en aquest sentit es pugui fer doncs, amb la màxima celeritat possible perquè l'acompanyament psicològic, no?, pel benestar i el confort emocional de la situació que han hagut de passar aquestes persones creiem que també és molt i molt important. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per respondre, penso que la senyora Vigó volia comentar alguna cosa. Endavant.
Sí, gràcies. Gràcies, alcaldessa. Bé, molt ràpidament, perquè penso que com que és un tema candent i que en el ple municipal penso que és un bon moment també per explicar, ja no només en concret sobre aquest dictamen, la destinació que de moment tenim clar i concreta en la qual es destinaran aquestes partides i també comentar, com ara deia la senyora Gallardo, no?, altres qüestions que queden fora, diguéssim, del circuit de tràmits i que són potser més d'acompanyament emocional o de socialització, que penso que també val la pena. Perquè tinguin coneixement, amb aquestes tres partides que hem mencionat, de fet quatre, però són tres conceptes, que són empreses externes, el centre de distribució d'aliments i els ajuts assistencials, el que es cobrirà de moment, segur que ja ho sabem, són despeses derivades d'allotjaments temporals, despeses també de cursos de català i castellà que s'iniciaran el dimarts que ve, també les derivacions, evidentment, a aquesta cistella d'aliments, però també a kits d'emergència que es van tramitar en un primer moment, també despeses derivades puntuals d'ajuts que s'han hagut de fer per cobrir desplaçaments, petits transports per anar a fer precisament aquests primers tràmits d'acollida i, evidentment, tot allò que sigui un suport assistencial bàsic a través dels ajuts d'emergència social. Això per una banda. Com bé deia fa un moment la senyora Gallardo, ara tenim, que hagin passat, diguéssim, per l'Oficina de Drets Civils, tenim unes 140 persones que hi han passat per allà. Sabem que addicionalment en un allotjament hoteler de Sitges n'hi ha en aquests moments 184. Aquest matí hem tingut ocasió precisament d'anar a parlar amb elles. I evidentment sabem doncs, això, no? Que ens fa falta, més enllà d'aquests tràmits d'obtenció doncs, de permisos de residència i treball, que són bàsics per després poder optar tant a una feina regular com a contractes de lloguer, com a altres, evidentment, diguéssim, circuits bàsics per poder establir-se de manera autònoma i normal al territori, sigui aquest o sigui qualsevol altre municipi, és cert que hi ha altres demandes. No? I en aquest sentit, precisament, el que estem movent és aquestes activitats més enllà de l'escolarització, de la tramitació del circuit bàsic, com pot ser aquests cursos de català i castellà, que aniran associats també a un servei de canguratge. I el que estem fent, precisament, és gràcies també al gran oferiment de propostes solidàries ciutadanes que hem rebut, que això penso que també cal posar-ho de manifest i en relleu, doncs articular-les d'alguna manera per poder començar a oferir doncs altres propostes, diguéssim, més socials, més culturals, no? En aquest sentit, i segur que me'n deixaré moltíssimes, no? Hem rebut oferiments de les entitats culturals centenàries, hem rebut oferiments dels museus de Sitges, hem rebut oferiments de les biblioteques, n'hem rebut moltíssims, i a partir d'aquí el que començarem a fer és distribuir doncs, aquestes possibilitats que arreu del municipi existeixen i que s'adreçaran de manera particular doncs, a aquestes necessitats sobrevingudes que malauradament doncs, també arriben a Sitges. Res més, gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigó. No sé si hi ha més paraules. No? Ah, perdó, Maria, senyora Lores, perdó, endavant.
Sí. Gràcies, alcaldessa. Buenas tardes, regidores, regidoras y a todas las personas que nos siguen. Ucrania cumple hoy 35 días de la guerra y, desgraciadamente, son numerosas las víctimas, tanto militares y civiles. Más de 23.000 fallecidos, casi 2 millones de heridos mortales, unos 5 millones que han tenido que huir de su país, más de 1.700.000 edificios destruidos y 10 millones de ucranianos obligados a abandonar sus hogares para desplazarse a otros lugares. Además, más de la mitad de la población que queda en Ucrania en los próximos días pueden quedarse sin alimentos. La situación es desoladora y se están viviendo la peor de las pesadillas. Detrás de todas estas cifras oficiales de víctimas hay muchas historias humanas llenas de desesperación y de terror, por lo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y hemos de hacer algo ya. Desde el Ayuntamiento de Sitges, así como desde otras organizaciones, se han puesto a trabajar acogiendo a muchas familias, niños, mujeres, gente mayor y huérfanos que llegan de Ucrania, refugiándose en un lugar seguro como es nuestra vila, para poder sobrevivir. Estas víctimas de la guerra en Ucrania se merecen lo mejor y debemos darles una respuesta humanitaria ayudándoles tanto en alojamiento, comida, salud física y mental, educación y ayuda en la búsqueda de trabajo, etcétera, etcétera. Debemos darles todo el apoyo y ser solidarios con estas personas que están sufriendo la guerra y todas sus consecuencias lejos de sus hogares. En este momento hay que darlo todo, hacer lo que esté en nuestras manos, ya que están sufriendo y para ayudarlos hay muchos gastos que no se pueden demorar al siguiente ejercicio, para lo cual el crédito consignado en el vigente presupuesto de la corporación es insuficiente y no es ampliable. Por ello, la Regiduría de Derechos Sociales, Ciudadanía e Igualdad del Ayuntamiento de Sitges solicita una modificación de crédito mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito. Se trata de necesidades urgentes que no pueden esperar y que no están previstas en el presupuesto general. Y hay que destinarlas a financiar gastos urgentes como, por desgracia, en este caso, de la guerra e invasión de Ucrania. Revisando esta modificación de crédito, vemos que cumple con todos los requisitos legales que nos encontramos frente a un expediente de modificación de crédito urgente y excepcional, como es la actual guerra en Ucrania. Y por todas estas razones, nosotros, los tres regidores no adscritos aquí presentes, Manu Rodríguez, José Tendero y yo, estamos totalmente de acuerdo en usar el Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, respaldando por las políticas de servicios sociales, contratando a empresas externas, ofreciendo ayudas asistenciales y subvencionando tanto a Cruz Roja y a Cáritas para la compra de alimentos y para la cesta solidaria solidaria para que así todo el pueblo ucraniano que estamos acogiendo estos días pueda estar y ser atendido como merecen.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Nosotros, y ya acabo, como regidores no adscritos, votaremos a favor porque en este momento todos somos Ucrania.
Gracias. Muchas gracias. Doncs passem, ja hem fet els dos torns. Bueno, no sé si la regidora volia respondre. Doncs passem a la votació del punt, el punt número 4 de l'ordre del dia. Recordem que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general 2022, número 03CE i 02SC, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vots a favor.
Unanimitat, queda aprovat.
Com els havien comentat, l'aprovació unànime d'aquesta aportació que farà l'Ajuntament de Sitges en ajuts als refugiats ucraïnesos i que es materialitza en aquesta aportació al Fons Català de Cooperació i també en altres destinades a cursos per conèixer la llengua, tant el català com el castellà, i també a altre suport des del punt de vista, està clar, de futur, perquè puguin trobar o bé un habitatge o puguin trobar una feina i totes aquelles qüestions administratives o de documentació que cal resoldre. I ara sí, Joan, seguim per altres punts de l'ordre del dia, que continuaven.
Exacte, havíem dit el pla estratègic de subvencions, també esmentàvem l'adjudicació del contracte de concessió dels bars cafeteries ubicats a les instal·lacions esportives municipals. Això és el que portava el partit, però a la pràctica només se'n va adjudicar un, que és el del camp de rugbi, el camp poliesportiu, em sembla que es diu...
El nou Santa Bàrbara.
Exacte. Que...
És una qüestió d'aquesta també
sí,
delicada.
És que a mi em costa dir nou Santa Bàrbara a un lloc que no és Santa Bàrbara, però bé.
I és una qüestió delicada perquè quin és el problema que després va explicar el regidor Jaume Monasterio a partir de les consideracions que li van fer diferents grups polítics. El plec de condicions d'aquests concursos es veu que ve molt normativitzat i molt establert per llei, i aquí hi ha una qüestió, diguem-ne, que és el que posa els principals entrebancs a qualsevol persona que s'hi pugui posar, que és l'activitat de restauració.
Correcte, i això és el que ha obligat el rugby, que és qui volia gestionar la instal·lació, a formar una UTE, una Unió Temporal d'Empreses, amb una empresa dedicada específicament en aquesta activitat, el 15%, per tal de poder gestionar aquesta instal·lació. En canvi, ha quedat desert el concurs que es plantejava pel camp municipal d'Aiguadols. A petició també d'algun dels regidors de l'oposició, Jaume Monasterio va explicar que també es contempla en el futur que hi hagi a l'espai intermig entre els dos pavellons també n'hi hagi un de servei, perquè evidentment allà també hi ha molt de moviment.
Li va comentar Nacho Rubí precisament arran del partit de bàsquet de fa dos dies, que va plegar una multitud al pavelló i sense servei de restauració de bar.
I també val apuntar aquí que els regidors de Valens van dir que s'ha presentat un recurs de reposició en contra de la normativa d'idioma i biomàtica que estableix el català com a obligatori en la relació d'aquestes empreses adjudicatàries amb l'Ajuntament.
Que és una qüestió que s'estira també molt temps,
perquè
els actuals regidors no escrits, exregidors de Ciutadans i ara militants de Valens han formulat aquesta qüestió referida a l'obligatorietat del català en diferents plens i continua encara, diguem-ne, oberta aquesta possibilitat que van assenyalar.
A continuació ja anirem fent via en la resta de punts. Es va aprovar de manera inicial les bases reguladores dels ajuts econòmics a l'emprenedoria i la creació de noves empreses. Seran ajuts en concurrència no competitiva, és a dir, no s'ha de repartir una quantitat de diners entre tots, sinó que tothom podrà accedir a la màxima quantitat d'oferta sempre i quan compleixi els requisits. S'ha fet d'aquesta manera perquè en la convocatòria dels ajuts de l'any passat no es va arribar al màxim que s'oferia i per tant s'entén que hi haurà possibilitat per tothom per poder-hi arribar. El màxim que s'atorga és de 6.000 euros per sol·licitud.
I de 1.000 euros si es treballa des de casa.
Des de casa, correcte. També es va aprovar de manera inicial la modificació de les bases específiques de la concessió de subvencions per projectes i activitats esportives, bàsicament per actualitzar la normativa en aquest tipus de subvencions que donen suport als clubs esportius de Sitges. I per últim es va assabentar al ple el canvi de nom de l'empresa concessionària dels serveis de neteja viària, recollida de residus i gestió de la deixalleria. Ja no li hem de dir CESPA, sinó que li hem de dir PRECERO, amb Z, que PRECERO és una, de fet, és una part d'una multinacional, perquè hi ha PRECERO Portugal, PRECERO Alemanya, PRECERO...
Exacte. Doncs Ferro... Diguem-ne que Ferrovial, que havia comprat CESPA, s'ha desfet de CESPA i l'ha adquirida aquesta nova empresa. Per
Correcte.
Tant, no diguin CESPA...
Ni PRECERO.
Sinó PRECERO. Que han vingut els de PRECERO...
Que això algú va preguntar també, no, es veu que no s'han de relogotipar les màquines perquè ja no estaven logotipades i que en qualsevol cas, si s'hagués de fer algun canvi, aquest canvi aniria a càrrec de la pròpia empresa.
I sobretot no diguin l'OBE, que això ja és història. Eh?
Bueno, però aquesta era una altra.
Aquesta era una altra. PRECERO, PRECERO. Amb Z. I anem per les, en aquest cas, per les dues propostes d'acord que presentava
sí,
Comuns Verds, totes dues van aprovar.
Les dues úniques mocions que es presentaven, una per reclamar l'obertura d'espais de negociació entre el Departament d'Educació i la Comunitat Educativa i la moratòria de la nova proposta de reorganització del calendari escolar. Aquí va haver doncs, un debat on els diversos grups es van posicionar ideològicament respecte també del que doncs, pensen els grups mare de cadascú, entre doncs, qui, en aquest cas Esquerra Republicana, defensa el conseller Cambray i qui doncs, rebutja aquesta actitud que entenen doncs, poc dialogant i poc negociadora del departament i per tant doncs, entenent també les protestes dels mestres, més enllà d'aquesta qüestió de si han de treballar una setmana més o una setmana menys i que doncs, en el debat també va sortir que segurament la qüestió és de més profunditat que no pas una setmana de començar a treballar abans.
Mm-hmm. I l'altre que feia referència al paper de la Sareb?
Exacte, una moció per la transformació de la Sareb en un instrument per garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments. Després de 15 anys són que porta
sí.
la Sareb en funcionament, doncs això com es pot aconseguir que aquest banc dolent que es va quedar els actius dolents els passius, dels bancs salvats per entendre'ns doncs com aquests actius poden
repercutir en l'interès general perquè sí. Ara la Sareb si no ho vaig errat amb el que es va comentar ahir serà ja el 100% pública
sí.
I per tant el que es busca ara és que a partir d'aquesta condició es puguin establir convenis amb ajuntaments, d'alguna manera tots aquests actius puguin beneficiar a tothom.
No va quedar clara la xifra, si hi ha alguna xifra de pisos de la Sareb a Sitges,
primer, si és que encara en queda...
Primer es deia zero, també se'n van dir dos,
sí.
Però no va quedar...
La regidora Juli Vigón va dir un, però un l'any 2012, és a dir, que fa 10 anys enrere, vagin a saber si encara aquest pis és de la Sareb o no és de la Sareb, però si hi ha algun pis de la Sareb aquí a Sitges, s'intentarà, en la mesura de possible, que formi part d'aquest parc d'edificis públics i aquesta moció també va tirar endavant. I ara els hem fet un pack entre els punts 15, 16 i 17, que tots fan referència,
falta el 12,
sí, que és el de les sessions que permetran híbrides, les sessions de ple municipal a partir del canvi en el reglament orgànic municipal
l'article
que permetran...
58 es va modificar, que permetrà que la baixa per de paternitat o maternitat i la malaltia greu permetin als regidors participar telemàticament des de casa seva en les sessions plenàries i votar i que es conti el vot.
Això no era possible, és a dir, tècnicament era possible, però des del punt de vista del reglament orgànic municipal no es permetia. Aquesta modificació permetrà que a partir d'ara, si algun regidor o regidora, per circumstàncies que venen ja contemplades, no pot assistir a les sessions plenàries, ho pugui fer telemàticament. I com els dèiem, hem fet un pack dels punts 15, 16 i 17 perquè fan referència a aquestes objeccions suspensives de la tresoreria municipal a alguns dels procediments que ha tirat endavant l'Ajuntament. I aquí hi ha de tot. des de contractacions d'empreses fins a contractacions de personal, vaja, sí, hi ha una barreja ben gran.
Exacte, o contractacions d'empreses quan hi ha fraccionament d'aquests pagaments, saben que hi ha uns límits que marca la llei per obligar a licitar determinada adjudicació o contractació, i intervenció entén que en determinats casos, o en bastants casos, l'Ajuntament de Sitges no ha complert aquests límits i ha fraccionat els pagaments per evitar arribar en aquests concursos. De fet, a les objeccions suspensives és això: intervenció davant d'un determinat procediment posa una objecció que, a més, si és suspensiva, impedeix la seva continuació, a no ser que hi hagi un informe contradictori per part d'algun responsable de l'Ajuntament que justifiqui el per què s'ha hagut de fer això d'aquesta manera. I aleshores és com es pot saltar una objecció suspensiva. Com dèiem, n'hi ha algunes destinades a empreses i unes altres destinades a qüestions de recursos humans i específicament tres càrrecs directius que no tenen el nomenament formal fet i, per tant, doncs, cada mes, quan s'aprova la seva nòmina, hi ha una objecció suspensiva, doncs, perquè no estan correctament assignats a la plaça seguint el procediment que s'hauria de seguir. Aleshores, doncs, això, s'ha de fer l'informe contradictori respecte d'aquesta objecció suspensiva.
Per tant, aquí en aquest ple el que es tractava era de posar sobre la taula aquest informe d'intervenció fent referència a les respostes del govern municipal, fent referència als informes de suspensió de la fiscalització de la intervenció municipal. Com s'aixeca, com deia en Joan, una suspensiva? Doncs o a cop de decret d'alcaldia o d'aprovació pel ple municipal d'un informe que contrarresti o que argumenti el perquè el procés s'ha hagut de fer d'aquesta manera. Sigui com sigui, com els comentàvem, l'oposició que va fer valer és que tantes objeccions suspensives demostren que la gestió dels procediments per part del govern no és l'adequada, i la regidora d'Hisenda, Carme Mirall, va argumentar que les suspensives formen part d'un procediment i no són o no s'han d'entendre com una irregularitat administrativa. Sigui com sigui, de nou es va posar sobre la taula el debat sobre la gestió del govern i, sobretot, evidentment, la gestió econòmica del govern a partir d'aquestes objeccions suspensives. Comença la regidora Carme Mirall, però, com els dèiem, com que tots els punts van a petar a la mateixa qüestió, hem aplegat el debat dels punts 15, 16 i 17.
Doncs continuem amb el punt número 15, que és donar compte al ple de l'informe 24/2022 que emet la intervenció general relatiu a les resolucions i acords adoptats per la Corporació Municipal contraris a les objeccions formulades per la intervenció general, acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos al llarg de l'exercici 2021 i de l'informe 21/2022 dels resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. Tenim en compte aquest punt, que és un títol molt extens, és cert. Si hi ha diverses paraules, veig que hi ha la senyora Gasulla, el senyor Tendero, no sé si hi ha alguna paraula més. Doncs jo... Sí, perdó, senyor Tobau, senyora... Doncs com hi ha diverses paraules, donarem un temps, perquè així ens podrem controlar-ho, donarem un màxim de 5 minuts per intervenció, i els recordo que, com són donacions de compte i no dictàmens, és a dir, que no hi ha rèpliques, ni contrarèpliques, ni preguntes, diguem, bueno, preguntes sí, el que vulguin, però donarem aquest temps, d'acord? Un moment, perdó, hem dit senyor Tendero, Gasulla, Tobau i el Mirall. Doncs senyor Tendero, endavant.
Bé, gràcies, alcaldessa. Mirin, fa avui una setmana que en el ple extraordinari de l'estat del municipi, el seu govern es manifestava com l'equip que havia vingut, no, doncs a posar ordre en aquells temes que feia anys que estaven encallats i que eren necessaris per poder gestionar el nostre municipi. A nivell publicitari no dubtem que els hi va quedar molt bé, i com a campanya potser també, però avui ens trobem amb la crua i nefasta realitat que ens presenta aquest informe, una realitat de la gestió.
quatre dades que el resumeixen són les 43 objeccions suspensives, és a dir, perquè ho entengui tothom, 43 decisions polítiques per sobre, de vegades del marc legal que suposa un muntant de més de 4 milions d'euros, 41 informes d'omissions de fiscalització, que suposen més de 2,1 milions d'euros, i si sumen totes dues xifres, doncs més de 6 milions d'euros de diners dels sitjatans i sitjatanes gestionats de manera doncs, fora de la coherència, no? per dir-ho tècnicament, suposant més d'un 10% del pressupost anual del nostre municipi. Començaré amb el primer informe dels que vindran després. No sé si vostès troben normal que l'any 2020, de 12 informes sobre bestretes de caixa fixa, 11 siguin desfavorables i que el 2021, en comptes de solucionar-se o de buscar una altra manera de fer les coses o aquestes legalitats, es mantenen 9 informes desfavorables d'un total d'11. I la resta no és que siguin correctes ni que s'acceptin a la primera, sinó que és que presenten tots ells observacions per diferents tecnicismes o irregularitats. Nosaltres sempre hem defensat la tasca dels tècnics i tècniques de l'Ajuntament, però com pot ser que els departaments corresponents no disposin de mecanismes per presentar, per exemple, justificacions de bestretes quan toca i no amb 4 mesos de demora? I ja l'estocada final de l'informe signat per la Intervenció General d'aquest Ajuntament i per la cap de fiscalització és l'observació sobre l'existència de la possibilitat de duplicitat en el pagament de dietes al personal de turisme. Com pot ser que no siguin capaços ni de fiscalitzar si els treballadors estan cobrant el que toca? Naturalment que això té una explicació, que els diners no són seus i juguen amb la butxaca dels diners dels sitjatans i sitjatanes. Continuant amb la segona part d'aquest mateix informe, a més per la intervenció general, ens trobem amb el següent conjunt de números quan es detallen les subvencions suspensives. 200.000 euros aproximadament sobre facturació pel servei de vigilància de platges fora de termini quan aquest està inclòs en una licitació pública, 400.000 euros al transport urbà perquè ja s'ha debatut en aquest ple que l'empresa diu que l'Ajuntament li devia aquests diners, i llavors comencem amb el tema de les nòmines. 1,1 milions d'euros per ordenament de pagament no pressupostari amb càrrec a nòmines referenciades de 3 treballadors, treballadores municipals, que no entrarem a valorar si desenvolupen, que sabem que sí, si és necessari o no, però que no estan o estan rebent uns diners fora del marc legal. No se n'adonen que l'Ajuntament de Sitges no pot pagar aquests imports mitjançant objeccions suspensives quan són despeses fixes, i que aquest concepte, el més alarmant, és que no és únic, és un degoteig d'objeccions suspensives vers altres nòmines. No es pot treballar així, pel nostre parer. Sitges no mereix que els seus governants juguin així amb els diners públics d'aquest municipi. Desconec si després del ple de la setmana passada vostès pensaven que aquest informe passaria desapercebut, però li puc assegurar que aquests 3 regidors faran tot el que estigui a les nostres mans per donar-lo a conèixer i elevar-lo a les instàncies oportunes, perquè creiem que poden existir responsabilitats més enllà de les polítiques. Gràcies, alcaldessa.
Moltes gràcies, senyor Tendero. Senyora Gasulla, endavant.
Sí, moltes gràcies. Doncs mirin, per què són desfavorables aquestes incidències, aquests informes que presenta la intervenció? Ja ho ha explicat el senyor Tendero, en l'àmbit de les bestretes de caixa fixa, possible duplicitat de pagament de dietes, justificacions que no estan tan clares, tiquis i factures que no justifiquen la finalitat de despesa, etcètera, etcètera. Però per nosaltres el que és més preocupant és el que diuen les objeccions suspensives amb una visió global. Aquestes 43 objeccions suspensives emeses per intervenció que representa més de 4 milions d'euros i que es van aixecar via ple, via decret d'alcaldia. No totes per motius vinculats a la Covid, per cert, o de manca de crèdit. Per exemple, ordenament de pagament no pressupostari en concepte de la nòmina mensual del mes d'octubre, que ja s'ha estat repetint fins i tot en els darrers pagaments de la nòmina. Ja li vaig dir a la senyora Almirall en el ple extraordinari que vostè mateixa va posar crit al cel al ple de novembre dient que això era una situació molt greu, però continuem igual i continuen aixecant-se les suspensives. Però ens crida especialment l'atenció el pagament reiteratiu en el temps a empreses com Safir o Ferrovial. De fet, vaig demanar els informes d'intervenció, els informes negatius d'informació, amb un gruix d'objeccions suspensives. Per exemple, el de Safir Social. Agraeixo també a la secretaria que fos tan diligent a enviar-los. El servei de gestió de centre de dia. Què diu aquest informe? Incompliment de la normativa contractual per no poder emparar-se en l'adjudicació directa via contracte menor als temes previstos. O en el seu defecte, la inexistència d'acord express de pròrroga prèvia a la finalització existent, vulnerant els requisits de publicitat i lliure
concurrència que han de regir la contractació pública. O sigui, des de que es va acabar el contracte, que ens hauria de saber des de quan es va acabar el contracte, no s'ha licitat el servei. I clar, estem pagant a la mateixa empresa, a més, contravenint la llei 9/2017 de contracte al sector públic. Per què, senyor Almirall? Ens hauria de saber per quin motiu. No en digui que no es pot aturar el servei, que això ja ho sabem, però que ens digui per què no s'ha licitat aquest servei. Es recorda, a més, que en relació a les responsabilitats que es demanen, la imputació d'aquestes obligacions al pressupost de l'exercici no convalida en si mateix aquests actes ni de pura possibles responsabilitats. I està contemplat, vull recordar, com una infracció molt greu en l'article 28 de la LTA-IPG. Estem parlant de l'any 2021, però no contents amb això, la mateixa empresa Sacyr Social és objecte novament d'altres objeccions suspensives per part d'intervenció. Miri el que diu l'informe número 150. Possible vulneració en relació al fraccionament de l'objecte de contracte i la limitació dels imposts a través de l'article 118. No sé si han escoltat bé. Parlo de fraccionament. Jo darrerament he escoltat molt aquesta paraula en els mitjans de comunicació. Però més enllà de pensar que és un fet puntual per una empresa, doncs no. N'hi ha altres exemples. Per exemple, l'objecció suspensiva 357/2021 en relació a l'aprovació de factures del servei d'atenció domiciliària SEAT dels mesos de setembre i octubre del 2020 i de gener i maig de 2021 per un valor de 278.000 euros a Accent Social. Incompliment de la normativa contractual per no poder emparar-se en l'adjudicació directa via contracte menor en els termes previstos o en el sec de fet a la inexistència d'acord express de pròrroga previ finalització de l'existent, vulnerant els requisits de publicitat i lliure concurrència que han de regir a la contractació pública. O l'altra objecció suspensiva, la 168, aprovació de les factures de Ferrovial Servicios S.A. corresponent a la neteja de dependències del servei d'intervenció socioeducativa. Idem d'idem que en els casos anteriors. Incompliment de la normativa contractual per no poder emparar-se l'adjudicació directa via contracte menor als termes previstos. O l'objecció 478, aprovació de la factura al servei de vigilància, socorrisme i salvament de les zones. Amb el mateix comentari per part d'intervenció. No es pot emparar l'adjudicació directa via contracte menor als termes previstos. O sigui, que alguna cosa ens haurien d'explicar. No perquè sigui un fet puntual, sinó perquè veiem que es repeteix en el temps. Una pràctica instaurada de manera gairebé diríem que sistemàtica. Una vegada i una altra estan incomplint la llei de contractes públics, que va des de la contractació verbal que vulnera la llei a pròrrogues inexistents per inexistència de contracte ja finalitzat, passant per fraccionament de pagaments, que són serveis necessaris, evidentment, tots estarem d'acord, però que sembla que s'estan produint irregularitats que no podem acceptar en la contractació. De fet, aquesta contractació no existeix. Ens hauria de saber per què no s'estan licitant aquests serveis. Quin és el motiu que no es licitin aquests serveis? Per què no ho fa aquest Ajuntament de licitar serveis que són imprescindibles, com molt bé argumentarà segurament la regidora? És a dir, aquesta pràctica no es pot demorar, no es pot continuar en el temps perquè pensem que està totalment fora de normativa. Ja sabem que aquest informe de la Sindicatura de Comptes, però nosaltres demanem responsabilitats en el ple, que és on s'ha de demanar responsabilitats al govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyora Tubau, endavant.
Ara. Gràcies, alcaldessa. Tot just fa una setmana van celebrar el ple sobre l'estat del municipi, on vostès van anunciar a bombo i plateret les excel·lències de la seva gestió en aquests gairebé 3 anys que fa que governen. Una cosa és certa, aquest govern té el pressupost més elevat de la història, amb 57.800.000 euros, i amb un augment de recursos humans que han de facilitar que l'organització de l'Ajuntament funcioni molt millor, gestionar-la amb eficàcia, eficiència i transparència i donar compliment a les obligacions legals que se'n deriven. Vet aquí que ens trobem amb els informes de la intervenció que just recullen el contrari. Davant tenim un informe que recull les principals anomalies detectades i que, segons diu, si el govern no està d'acord amb el que s'ha presentat, al ple es pot presentar un informe justificatiu de la seva actuació. De moment, aquest grup municipal no ha rebut res, per la qual cosa entenem que a aquest govern no li cal justificar res de la seva actuació. Veient l'informe, trobem 43 objeccions suspensives aixecades per decret d'alcaldia o per plenari, per un import total de 4.167.300 euros. I clar, entre aquestes 43 objeccions suspensives ens trobem de tot i més. No entrarem al detall de totes elles, però no podem deixar de passar ni demanem resposta en allò que no trobem explicació i que contínuament es repeteix. Pel que fa als contractes de servei, sempre amb objeccions. El servei de neteja dels diferents equipaments municipals, el servei del centre de dia, el servei d'atenció domiciliària, el servei de manteniment de zones verdes, el servei de socorrisme de platges, el servei de neteja, el manteniment de mobiliari urbà de parcs infantils, el transport urbà i la neteja de platges i Apgar. En tots aquests serveis trobem sempre reiteració de factures que ens superen la majoria la quantitat estipulada dels contractes menors, és a dir, pendents de licitació. Per tant, contínuament estem produint un fraccionament de la prestació d'aquests serveis. Sí, senyores i senyors del govern, fraccionament dels serveis i el veiem contínuament que aquests serveis els trobem fragmentació. Pel que fa a les objeccions suspensives de recursos humans, no entenem què vol dir. No entenem què vol dir que trobem objeccions suspensives a les nòmines dels directius de l'organització. Aquestes subvencions tornen a ser reiterades. No entenem com les nòmines de la capa directiva municipal, és a dir, aquelles persones que gestionen i tenen al seu comandament l'organització municipal, tenen mensualment les seves nòmines amb objeccions suspensives, aixecades sempre per decret de l'alcaldessa. Expliquin, sisplau, què està passant. Anem a un altre capítol, que també sempre repeteix. La modificació de contractes d'obres. Què passa que contínuament hi ha modificacions per desviacions a l'alta en els contractes d'obra? Se salten al principi de la llei de contractació pública que recull que les modificacions en els contractes són de caràcter excepcional? En canvi, a l'Ajuntament de Sitges i pel que fa als contractes d'obra, sempre és reiteratiu. I a banda de ser reiteratiu, sempre parlem d'augment dels costos. I així, a tall d'exemple, veiem. Camp polivalent de Pinsbens, 298.573 euros. Teulada Miquel Utrillo, 23.697 euros. Obres C46A. Increment també el contracte d'obres d'asfàltic Eslan. Demanem resposta a tot això que estem exposant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per respondre, no sé si la senyora Vigo volia comentar alguna cosa, si no, la senyora Almirall pot contestar per tots. Doncs, 5 minuts, senyora Almirall.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, m'agradaria poder posar en context totes aquestes dades de les quals hem estat parlant. D'entrada, darrere d'una omissió de fiscalització o d'una objecció suspensiva, hi ha la feina d'uns tècnics que han fet uns informes que ens orienten i ens expliquen la necessitat de procedir de la manera que s'ha procedit. D'altra banda, també m'agradaria, per tots aquells que ens escolten, perquè és un tema bastant feixuc, que sàpiguen que una omissió de fiscalització o una objecció suspensiva són part d'un procediment, són incidències en la tramitació i no és una irregularitat administrativa. Per tal de felicitar una major comprensió de qui ens escolta, m'agradaria explicar-los com es distribueixen i on són ara les 43 objeccions suspensives i els 41 informes d'omissió. Dir-los que, per exemple, els 4.168.000 euros dels 7 de les omissions suspensives m'he permès distribuir-los en diferents apartats. 5 d'aquestes objeccions fan referència a la nòmina. Sí que és cert que en el mes d'octubre la preocupació d'aquesta regidora era aixecar una suspensiva perquè tots els treballadors i les treballadores d'aquest Ajuntament poguessin cobrar en temps i forma. Si vostès analitzen el document, la resta d'objeccions suspensives fan referència només a la diferència retributiva dels directors d'àrea i el seu nomenament s'ha endarrerit per un tema de canvis en la legislació. Per altra banda, m'agradaria posar èmfasi en els 19 objeccions suspensives referent a contractes que a dia d'avui estan tots licitats i són 5 licitacions. I moltes d'elles formen part dels que vostès han posat èmfasi també en el tema de serveis socials. Sí que és cert que podem fer una autocrítica en el tema del centre de dia, perquè des del 2016 el centre de dia tenia la licitació per portar a terme. Però em sembla que no els avorriré amb dades del difícil procés de licitació, d'abandonaments o de licitacions desertes, o que hi va haver una pandèmia que va fer que els treballadors de serveis socials posessin els seus esforços en altres aspectes, com és la ciutadania i les persones en situació de vulnerabilitat. Però vaig al final. A data d'avui, tots els contractes de serveis socials estan regularitzats. Per altra banda, també m'agradaria dir-los que hi ha altres que sí que és cert que estan pendents de licitar. Hi ha 8 objeccions suspensives amb expedients pendents de licitar. Són dos conceptes. I després, que hi ha 5 objeccions suspensives, que són despeses puntuals, no periòdiques, sobrevingudes, a les quals hem hagut de donar resposta. Si vostès fan el sumatori de les objeccions suspensives i de les omissions de fiscalització, m'agradaria que establissin el paral·lelisme que aquest sumatori no són els 6 milions. Aquest sumatori respon perquè hi ha situacions duplicades, perquè a nivell de procediment pot ser que una omissió de fiscalització ens dictamini que la manera de tramitar i donar la resposta sigui una objecció suspensiva. Per tant, aquesta regidora ha fet els números, estaríem parlant d'un import alt, però estaríem parlant d'un import que no superaria els 4.800.000 euros. Vull posar en valor que estem gestionant un pressupost de 52 milions d'euros, perquè vam gestionar un pressupost de 52 milions d'euros perquè estem parlant de l'altre, de l'any 2020. Analitzant les magnituds dels diferents capítols, un capítol 1 de personal, un capítol 2 de la despesa corrent, un capítol 4 de subvencions i ajudes, analitzant aquestes magnituds, jo arribo a la conclusió de que s'està fent una gestió econòmica responsable i acurada, per la qual cosa vull felicitar a tot l'equip humà que porta la gestió econòmica d'aquesta corporació. I dir-los que, evidentment, aquest equip humà està a la seva disposició per resoldre tots els dubtes que s'hagin pogut plantejar en aquest plenari i els que puguin anar succeint-se. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs continuem amb les donacions de compte, el número 16 de l'ordre del dia, que és donar compte de l'informe 38/2022 que emet la Intervenció General per donar compte al ple informe resum anual de l'Ajuntament de Sitges dels resultats del control intern que s'estableix a l'article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals dut a terme en l'exercici 2020-2021. Alguna observació sobre aquest punt? Aquests textos són llargs. Doncs també deixarem un minut, si entenc que hi ha dues paraules, senyora Gasulla i senyora Tubau. Senyora Gasulla, endavant.
Sí, doncs anem a parlar d'aquestes incidències detectades, que és el que diu l'informe, mancances que han originat aquestes objeccions suspensives, senyora Almirall, que sembla ser que els tècnics doncs, no tenen el mateix criteri que la intervenció general, i proposa la intervenció, la correcció de cara a posteriors exercicis mitjançant l'establiment de mesures correctores. És més, moltes d'aquestes incidències no venen d'ara, també venen d'altres exercicis ja van ser detectades, insisteixo, en l'informe de l'any passat. I diu intervenció que algunes de les deficiències que requereixen un pla d'acció, i vull que recordi aquest terme, pla d'acció, seria, per exemple, proposa evitar fraccionaments contractuals, redimensionar el departament de contractació per tal de fer front a les licitacions previstes, establir per part de les direccions d'àrea uns sistemes de control de seguiment de l'execució dels contractes públics, controlar l'execució pressupostària del capítol 1, modificar en el seu cas l'import del complement de productivitat establert, etcètera, etcètera, evitar la contractació de personal sense seguir els criteris de capacitat, mèrit i publicitat en les convocatòries públiques, etcètera, etcètera. Algunes de les propostes per esmenar aquestes incidències. I acaba l'informe d'intervenció amb una valoració del pla d'acció en l'exercici anterior que fa referència al control que s'inclou en aquest informe. L'alcalde president de la corporació no va elaborar el corresponent pla d'acció previst a l'article 36 del Real Decret 424/2017. A nosaltres ens agradaria saber per què
l'alcaldessa no ha fet aquest pla d'acció que li pertocava i que, recordem, està regulat per aquest Real Decreto 424-2017 per el que se regula el règim jurídic o control interno en les entitats del sector públic. I diu així, article 38, el president de la corporació formalitzarà un pla d'acció que determini les mesures a adoptar per subsanar les debilitats, deficiències, errors i incompliments que se pongan de manifiesto en l'informe resumen referit en l'article anterior. Ens agradaria saber per què no s'ha fet aquest pla d'acció. El que, potser és que estan conformes amb com s'està treballant. És que Intervenció els està proposant resoldre aquestes incidències, com ha dit la senyora Almirall. La trobem a faltar i ens agradaria que l'alcaldessa ens contestés. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, continuem amb la línia de l'anterior informe i el que sí que veiem és que en aquest ens trobem doncs, amb tota una sèrie d'argumentacions que fa doncs, que desenvolupen el que anteriorment hem vist. Veiem que aquí, en aquest informe, a diferència de l'anterior, del 24, la intervenció pel que fa a la contractació constata que hi ha fragmentació de proveïdors en el mateix any i que es vulneren els principis de publicitat i transferència que marca la llei de contractació pública. També esmenta la inexistència de plecs de falta de plecs de clàusules administratives, particulars i tècniques. També trobem que hi ha manca d'aprovació i formalització de la pròrroga forçosa i que, segons l'informe, i cito textualment, l'Ajuntament de Sitges sovint vulnera els requisits de publicitat i lliure concurrència que han de regir la contractació pública. Així mateix també dona tota una sèrie de recomanacions pel que fa a la matèria de contractació, que són planificar l'activitat contractual, evitant la realització de despeses sense cobertura contractual, sense procediment de licitació i sense crèdit pressupostari, evitar els fraccionaments contractuals, redimensionar el departament de contractació per tal de fer front a les licitacions previstes, establir per part de les direccions d'àrea uns sistemes de control de seguiment de les execucions dels contractes públics. Per tant, veiem que aquí aquest informe detecta perfectament la mare dels ous i quin és el greu problema que tenim amb aquest Ajuntament, senyora Almirall. No em faci ballar la perdiu ni m'amagui les coses com són. Està molt clar que tot això està detectat. Perfecte que s'hagin licitat els serveis de benestar social. Molt necessari. El que sí que li agrairien també és que ens digués la data en què això ha estat, perquè no en tenim coneixement. I, per altra banda, també ens agradaria saber què està passant amb el nomenament de la capa de directiva. O sigui, ens acaba de dir que cada vegada s'aixequen objeccions suspensives de les nòmines de la capa directiva perquè no estan nomenats. Què vol dir que no estan nomenats? Des de quan no estan nomenats? Com afecta aquest tema? Realment, aquest tema ens preocupa moltíssim. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Senyora Almirall, i jo mateixa per acabar, si no. Almirall, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Pel que fa a aquesta donació de compte, els hi voldria fer dues puntualitzacions. Aquest informe s'ha de lliurar al ple en ocasió de l'aprovació del compte general. Els hi vull mostrar la meva satisfacció pel fet de disposar d'aquest informe en el termini adequat perquè el compte general del 2020 es va aprovar fa 6 mesos. I ja disposem de l'informe del 2021 sense que s'hagi aprovat el compte general del 2021. S'ha avançat, tenim un informe abans de que finalitzi el termini per disposar del mateix. I espero i desitjo tenir l'informe de liquidació del pressupost també amb celeritat i ben aviat, doncs en aquest cas el termini ja ha finalitzat. Respecte als continguts d'aquest informe, es divideix en dues parts per cadascun dels dos exercicis. Una primera part sobre objeccions i omissions de fiscalització i una segona part sobre el control permanent i l'auditoria pública d'organismes dependents. Em centraré en l'any 2020, perquè fa el 2020 de la primera part se'n va donar compte a través de l'informe d'intervenció 47-2021 en el ple de maig del 26 de maig del 2021 i en vam tenir ocasió de parlar-ne abastament. I pel que fa al control d'organismes i l'auditoria pública, no hi ha informe en el 2020, atès que l'entitat Sitges Model 21 ja està dissolta i les entitats Consorci del Club Natació de Sitges i Fundació Prado estan en procés de liquidació, com vostès ja saben. Pel que fa a l'exercici 2021, la primera part ja s'ha explicat en el punt anterior, precisament. Fa un moment hem parlat de l'informe d'objeccions i omissions de fiscalització del 2021. I pel que fa al control permanent i auditoria pública, no hi ha informe perquè no hi ha cap variació respecte del 2020. Reitero la disposició de tot l'equip humà que gestiona els serveis econòmics d'aquest Ajuntament de resoldre qualsevol dubte que se'ls hi pugui venir sobrevinguts. Només fer-li la precisió de que li farem arribar, senyora Tubau, que en el 21 ja estaven licitats tots els contractes i les dades que vostè demana, de dades concretes de quan es va aprovar la licitació, però em permeto recordar-li que en el portal de transparència i el portal del contractant vostè disposa de tota aquesta informació. Gràcies.
És una donació de compte. No sé si demana la paraula la interventora i no sé si en aquest cas s'hauria de fer. Doncs endavant, si no jo també al final esperem també en el temps ser curosos. Endavant, senyora interventora.
Sí, amb respecte a les dades que s'han dit en la darrera intervenció, comentar que evidentment el 2020 potser fa 6 mesos que s'ha fet el compte general i en aquest cas que s'ha avançat amb respecte al 2021, doncs no entra en el fons això, és un tema de terminis. I el fet de que s'hagi avançat aquesta sessió de comptes, com bé sabreu, és perquè en el fons són informes que depenen de l'actual intervenció i com que no hi ha la voluntat de que aquesta intervenció continuï, doncs aleshores el que era important és que aquesta dació de comptes pogués ser defensada o en qualsevol cas si hi hagués qualsevol dubte per la persona qui els ha emès.
Moltes gràcies. Doncs només per acabar amb les donacions de comptes, evidentment ho estem treballant. Com hem dit, és que són temes molt complexos i molt tècnics, però jo abans m'hi he notat i tampoc no ho he pogut dir, això també és endreçar. Són tramitacions, són incidències a la tramitació, n'hi ha moltíssimes, és veritat, s'han de fer moltes licitacions, s'estan fent moltes, tot el que ens diu la intervenció nosaltres anem fent, és veritat que és impossible fer-ho de tot seguit, però tots els plans d'actuacions que ens diuen els anem complint, la llei de contractes que contínuament està canviant ens anem adaptant i les anem complint, per tant, per nosaltres el treball que s'està fent és rigorós, és curós, és seriós, en cap cas no hi ha irregularitats, com ha dit la regidora Almirall, ella és molt didàctica i ho explica molt millor, perquè tal com ha dit ella, no, són incidències a la tramitació i els procediments, i en molts s'estan millorant i molt, és veritat, i això també és endreçar, com deien. Per tant, continuarem treballant, continuarem millorant, evidentment que s'ha de millorar i molt en moltes coses, i així ho farem, vull dir, és la nostra feina i no hi ha cap dubte. Abans m'he deixat, quan hem parlat de les objeccions, només a títol d'exemple, també això és el que és governar és prendre decisions a vegades molt complexes, és veritat, hi ha una objecció suspensiva davant la nòmina, què fas, l'aixeques i la gent pot cobrar o no l'aixeques i la gent no pot cobrar? Hi ha una objecció suspensiva per la neteja que es va fer durant la Covid perquè s'havien de fer neteges, si a hores d'ara encara estaríem discutint si la neteja s'havia de fer d'una manera, no s'hagués fet, evidentment. Per tant, sí, hi ha moments d'usos i complicats, això és governar també, que és prendre decisions dures en el moment, però evidentment que també és feina nostra anar millorant amb la tramitació, amb tot, i tot el que ens digui la intervenció, que evidentment és per millorar, només ho diuen per això, en la tramitació és el que hem de continuar fent. Passem així doncs a la següent donació de compte, que és el número 17, que és donar compte del pla anual del control financer del 2022. Aquí també signen paraules senyora Gasulla i senyora Tubau. Doncs posem el límit dels 5 minuts. Endavant, senyora Gasulla.
Sí, moltes gràcies. Aquí, malgrat que l'Associació Catalana de Municipis informa que no es poden licitar més contractes d'auditories, doncs el que diu intervenció diu que posarà precisament, considera que s'està incorrent en un possible fraccionament, ho diu així una altra vegada, i ho licitarà en base a propis plans, a propers plans anuals de control financer. I en relació amb els calendaris del que parlava abans, miri, senyora alcaldessa, en aquest Real Decreto 424/2017, El segon punt diu, el plan de acció s'elaborarà en un plazo máximo de 3 meses des de la remissió de l'informe resumen al pleno i contendrà les mesures de correcció adoptades. Y en esta remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado, en resumen de los resultados del control interno sobre la corrección de las debilidades puestas de manifiesto. Es más, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras y plantadas para la mejora de la gestión económica financiera. Y simplemente para acabar, las subvenciones suspensivas para hacer el pagamento de las nóminas pot estar justificat en l'objectiu, però és que el problema no ve d'aquí. És que hem d'evitar que arribin aquestes objeccions suspensives. Les hem d'evitar i les coses s'eviten fent-les correctament. El que no pot ser és que vostès posin en risc el cobrament de les nòmines i això no ve d'intervenció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, abans de començar el punt en concret, sí que m'agradaria dir que totes les intervencions que hem fet i de tot el que hem parlat ha sempre anat en base a l'exercici 21. En cap moment hem nomenat res i ens hem fixat en l'exercici 20, això que quedi clar. Per altra banda, torno a insistir, ens preocupa moltíssim el que hem sabut del no nomenament dels càrrecs directius. És un tema que ens preocupa moltíssim i que no ens han respost. Volem tota la informació sobre aquest tema. Finalment, pel que fa a l'informe que ara mateix doncs, estem tractant, volem preguntar el per què la Fundació Cultural i Esportiva Casino Prado Suborense, que des del 2015, està acordat la seva dissolució, encara en aquests moments, 30 de març del 22, ens trobem que no s'ha fet res. I, alcaldessa, crec que en aquesta situació i atesa doncs, tot el que recull aquest informe, una explicació seva molt més detallada i molt més curosa hagués estat necessària. Gràcies.
Moltes gràcies. Sobre el tema de recursos humans dels càrrecs directius, prenem nota perquè els hi contestin per escrit més detalladament si és que necessiten a través de recursos humans. Sobre el tema del Casino Prado, doncs sí que s'ha fet i s'ha fet molt perquè de fet està en procés ja de pràcticament d'acabar-ho, de liquidar-ho. De fet, vull dir, cada dia estan parlant per correu des de gerència amb el Casino Prado i en molt breu, amb totes les dificultats que ha comportat també la liquidació d'aquesta fundació, seguim endreçant i per tant, per fi podrem dir que es liquida. O sigui que això també, si no, li passarem per escrit en el punt que està, però està en el punt ja de finalitzar.
Onze i 32 minuts han escoltat el debat que feia referència a les 43 objeccions suspensives i les 41 omissions de fiscalització al llarg de l'exercici 2021. I com us dèiem, el debat que va posar sobre la taula les discrepàncies entre govern i oposició sobre el sentit final de les objeccions suspensives i fins a quin punt s'han de tenir en compte. El ple va continuar, i ho rematem ja, amb l'apartat de precs i preguntes. N'apuntem en aquest cas dues, a veure si la setmana que ve, que el dimarts tindrem l'alcaldessa, se sap alguna cosa, però ningú no sap res encara del resultat del concurs públic del director dels museus. Per tant, saben que només hi ha un candidat, que és Per Izquierdo, que hi ha un projecte i que s'havia de resoldre la circumstància de Per Izquierdo, que han passat 2 mesos, ara gairebé n'hauran passat 3, de tot plegat i ningú en sap encara res d'això. Els silencis, com hem dit sempre, malament rai, perquè els silencis... Però bé, veure què en surt. I per l'altre, Alejandro Eguía, des del Gremi d'Hostaleria de Sitges, va fer la pregunta sobre si l'Ajuntament es planteja l'ampliació de places de pàrquing, sobretot perquè es veu que hi ha establiments bastant queixosos, perquè molts dels clients no poden arribar als establiments amb el seu vehicle i, per tant, les dificultats d'aparcament. Doncs, en aquest sentit, es va contestar des de l'Ajuntament que hi ha previst, com a mínim, ara plantejar un aparcament al carrer Víctor Balaguer, un aparcament d'entre 9 i 10.000 metres quadrats, és una zona de terreny que és municipal i com a mínim serviria així com a descongestionar en aquests mesos propers, entre 9.000 i 10.000 metres quadrats, al carrer Víctor Balaguer, en aquell solar, diríem que és aquell solar que s'ha fet servir per festes, però en qualsevol cas ja s'apuntarà, i que es vol potenciar transport públic i el cotxe cada vegada més allunyat del centre. I així va acabar el ple municipal d'ahir. 11:34, tenim el temps per parlar-los de la presentació del festival Jardins de Terra Mar.